Bon dia, Pepo. Efectivament, ahir diumenge, en el marc del Dia Internacional de la Dona, es va projectar al cinema la pel·lícula La Sustància, escrita i produïda per Coralie Frageta, protagonitzada per Demi Moore i Margaret Qualley. Avui, sempre en el marc d'aquesta commemoració, volem reflexionar sobre el missatge d'aquesta pel·lícula. Per això tenim amb nosaltres avui a Leo Alonso, psicòleg del Servei d'Informació i Atenció a la Dona del Consell. Bon dia, Leo, benvingut.
Hola, bon dia, Jamila.
També tenim amb nosaltres Anna Joanaina Munà, orientadora de l'Iesmar Ferrer. Benvinguda, Joanaina.
Bon dia.
També l'acompanya Anna Maria Mancebo Paños, alumna de segon de batxillerat.
Bon dia.
I tenim també aquí Anna Dolores Fernández Amargo, d'Espai Dones.
Bon dia a tots i a totes.
I Anna Mari Costa, presidenta i coordinadora del Club Bàsquet de Formentera. Bon dia, Mari.
Bon dia.
A veure, per posar una mica en context aquesta pel·lícula, anem a escoltar el tràiler.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues, se acaba.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta.
Bé, la pel·lícula gira entorn d'Elizabeth Sparkle, que és Demi Moore, utilitza la substància per a crear una nova versió d'ella mateixa, una versió més jove. Aquesta versió és Nasu. Trenquen la regla principal del tractament, a totes dues identitats han d'alternar-se exactament. Sue es queda cada vegada més temps activa i Elizabeth doncs, envelleix de forma accelerada i monstruosa. La pel·lícula té un rerefons que parla, ens parla sobre la pressió estètica, sobre l'objectivació de la dona en la seva etapa més jove i sobre com la societat diguem que ens va descartant a mesura que ens fem gran. Dolores, a la pel·lícula veiem que Elizabeth és una estrella, és una professional consolidada, però el que apuntava abans, deixa de tenir valor en el moment en el que arriba una certa edat i l'acaben descartant. Fins a quin punt creieu que la nostra societat deixa de valorar la dona amb l'edat?
Sí, eso no esto es cierto, ¿no? Es cierto, es más, las actrices son las primeras que las mujeres que viven de su imagen, ¿vale? O que son valoradas principalmente por su imagen, son las que más sufren esta presión social, ¿no? Las sufrimos todas, eso está claro, pero ellas son las que más sufren esta presión y dejan de servir. Ya lo dicen constantemente las actrices. Bueno, Hollywood está cambiando un poquito ahora, pero es por esta denuncia. Muchas de ellas dejan de operarse, pero hasta hace nada, se operaban como locas, ¿vale? Se operaban constantemente, había que entrar dentro de ese estereotipo porque si no, no te llamaban para trabajar, ¿no? Por tanto, la edad sí que descarta. Y en muchísimos trabajos, yo qué sé, por ejemplo, aquí las camareras. Muchas veces hay muchas camareras que si no son jovencitas, no las quieren. Jovencitas y guapas, no las quieren. ¿Vale? Esto es algo que me han dicho a mí la gente aquí, ¿vale? Entonces, muchísimos trabajos, o sea, que quieren esa juventud y si no hay esa juventud y esa belleza, fuera, ¿vale?
Leo, vaig amb tu, com pot afectar doncs, psicològicament a una dona el fet doncs, de fer-se gran? No sé si és una por que existeix més cap a la dona que cap a l'home.
Home, jo crec que com estàvem comentant, no, al final, a veure, aquesta pel·lícula en una part és una crítica molt, molt, molt salvatge, no?, a el que és la indústria relacionada amb Hollywood, la indústria relacionada, com deia la Dolores, no?, amb la imatge en general, i que això és molt extrapolable pues, a moltes altres esferes o contextos en els quals la imatge de la dona és molt important. No? Per exemple, la Dolores pues, posava un exemple molt local pues, de cambreres aquí a Formentera que s'han de regir una mica per aquests estàndards. No? Llavors, jo crec que aquí un dels problemes és com el doble estàndard que hi ha al respecte de l'edat, no? De l'edadismo, que es diu que al final és quan el teu valor social depèn de l'edat que tens. I llavors això és com curiós perquè inclús arriba a estar invertit, no?, en les dones quan més grans. o més osos feu, normalment aquest valor pues, disminueix i en els homes inclús pot augmentar, no? Un home pues, con experiencia, maduro, con inteligente, con carrera i tal i qual, i en les dones en general pues, està com molt vinculat a, pues no, és bella i ja pues, la de mi moral a la pel·lícula ja no puede seguir siendo pues, la estrella del yoga i del pilates i de tal i qual, no? Llavors jo crec que en aquest sentit, evidentment, ha de tenir un impacte perquè al final tenim tots aquests inputs dia rere dia, no? I en les dones, pues, evidentment, pues, això és, jo crec que s'ha de notar moltíssim a nivell de salut mental general.
Mari, no sé com ho veus tu en el món de l'esport, per exemple, un món també on bé, es requereix una certa forma física, fins i tot els homes no, arriben a una edat en la que han de jubilar-se o han de retirar-se o han de passar a ser entrenadors. Com funciona això amb la dona, per exemple?
Home, la dona passa per moltes etapes en la seva vida, vull dir, s'etapa de sa maternitat, després més endavant s'etapa de sa menopàusia, tot això d'aquí t'afecta, però jo segueix dient és que jo no m'esmagin la vida sense esport, no m'esmagin la meva vida sense esport d'equip, vull dir que t'ha transmet altres coses, doncs s'esport ajuda a prendre consciència de com està el teu cos, t'ajuda a mantenir-lo més sa, més actiu, més energètic, vull dir, no te fas vella perquè passin els anys, te fas vella perquè t'aturis, entonces t'ajuda, s'esport ajuda a minimitzar aquestes coses, s'etapa de quan, bé, quan es sent mare, t'ajuda després a recuperar-te, no només vull dir físicament, sinó psicològicament, necessites practicar esport per trobar-te tu millor psicològicament, per tenir més energia, perquè dius, estic cansat, bé, practica esport, tindràs més energia, carregaràs piles, entonces...
Mira, justament una altra de les preguntes que tenia preparades era que si creieu que passa el mateix amb els homes. I analitzant un parell de pel·lícules, per exemple, Una batalla tras otra, veiem un protagonista, Leonardo DiCaprio, que té 51 anys i fa de marit de Tatiana Taylor, que en té 35. Igual que el Lobo de Wall Street, Margot Robbie tenia 22 anys, mentre que Leonardo DiCaprio en tenia 39. O sigui que de cop veiem doncs, com parelles protagonistes, l'home es pot permetre doncs, ser molt més gran i li posen parelles doncs, que pràcticament són superjoves no? per la seva edat i es manifesta una mica com una cosa doncs, normal, sí. Sense entrar a jutjar ja cadascú amb qui vol tenir una parella o no, però aquests referents no sé si poden impactar també en la manera de percebre no? aquests papers els podria haver fet una dona igual més gran. ¿Qué en penseu?
Está claro que los medios de comunicación y audiovisuales son los que perpetúan normalizar estos estereotipos de la feminidad y de la juventud y de la belleza. Además, unos estereotipos que depende de qué raza no pueden entrar, o sea, una china o una japonesa no puede entrar entre los ojos redondos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay razas que son más bien pequeños, más cuadrados, ¿no? No pueden entrar en estos estereotipos, que no dejan de ser bellos, ¿no? No dejan de ser cuerpos hermosos, no dejan, pero claro, si no entran en el estereotipo que perpetúan los medios audiovisuales por todas partes, pues entonces, claro, los complejos o la inseguridad viene y esa necesidad de gustar o de encajar, ¿no? Entonces, hay una especie de en la película se ve muy claramente el patriarcado. O sea, el patriarcado son ellos, hombres, que son los que les pertenece todo, porque en la sociedad es así, o sea, los que tienen riqueza, los que tienen poder, los que tienen la mayoría de los medios, son ellos, ¿no? Ellos son los que eligen el estereotipo que van que se va a poner, ¿no? Y además ellos envejecen tranquilamente, además se ve el público, ¿no? El público eran todo hombres mayores, porque además lo exageran, claro. La película lo exagera, ¿no? Eran todos hombres mayores y luego mujeres muy no tan, bueno, había mujeres mayores, pero bueno, mujeres en general jóvenes, ¿no? Entonces, eso es el patriarcado. El patriarcado es tú tienes los medios, entonces eliges un estereotipo y lo metes. Y los medios audiovisuales son terribles, terribles en este sentido, ¿no? Y claro que influye. Cuando tú estás viendo que en las películas solo se ven mujeres jóvenes, la gente, bueno... La mayoría de las mujeres van a meterse que si ácido hialurónico, que si esto, que si lo otro. Eso está en l'ordre del dia, perdona, eh?
Doncs mira, aprofitem aquesta dada que llances. Volia preguntar-te tu, Anna Maria, no sé si en el teu entorn d'amigues o en el teu entorn, diguem, social... Sent parlar, doncs, d'operacions o de retocs, tu has plantejat, no sé, com ho viviu vosaltres? És un tema que es parla?
Aquest tema és un tema molt parlat entre els joves, sobretot a dia d'avui amb les xarxes socials, que cada dia està més present aquest tema i es veu com totes les influencers constantment estan patrocinant aquestes clíniques. I al final et fa plantejar-te perquè tu veus una foto i dius aquesta xica tan guapa i realment no és una bellesa que és real i en el meu entorn nosaltres ho sabem i sabem que ara som joves i que no tota la vida serem així, però no per això perdrem valor. I crec que és una cosa que és molt important que parlin els joves i que fer consciència, sobretot a les dones, que són les que més ho sofreixen, ja que està a l'ordre del dia amb les xarxes socials, es veu constantment, i ja no només per la teva edat, sinó en el teu físic en general, la gent sempre busca el mínim defecte per... fer que et sentessis malament amb tu mateixa i a lo millor et creen un complex que per tu no és un complex i a lo millor una persona acaba retocant-se o operant-se una cosa que en principi és així per naturalesa i no té per què.
Joan Aina, tu com ho vius com a orientadora, això? No sé si és un tema també que manifesten els alumnes, aquesta preocupació pel físic, per encaixar en uns patrons...
Sí... En el centre educatiu ho veiem molt, no? Com a aquest canvi, sobretot de primària a secundària, quan ja comencen a tenir xarxes socials, com diu Nana, se veu molt aquest canvi, perquè ja aspiren a models de bellesa que veuen constantment, no? Estem bombardejats constantment d'aquests models de bellesa irreals, inassolibles, però que al final les tenim tan presents a les nostres vides que acabem dubtant de si són tan irreals, no? I a l'institut intentam treballar bastant això, sobretot reforçant l'autoestima, l'esperit crític, discernir allò que és veritat d'allò que és fictici, una mica en aquesta línia.
Mira, i parlant d'això també, vull parlar ara dels homes també, perquè és veritat que últimament a xarxes socials no només està aquesta pressió estètica sobre les dones, sinó que cada cop més també sobre els homes, en el fet de has d'anar al gimnàs, has d'estar fort, també complint, diguem, una espècie d'estereotip d'home, doncs, fort. No sé si això també passa, per exemple, Anna Maria, no sé si els teus companys van al gimnàs o quan comencen els alumnes de l'institut a anar al gimnàs, per exemple.
Sobretot en aquests anys que ja no som tan petits com quan entram a l'ESO amb 12 anys, es nota molt el canvi i tu, per exemple, pots veure els meus amics i els veus fa 2 anys i han canviat un munt perquè molts és això, han començat a anar al gimnàs perquè cada vegada pues, li importa més la seva aparença. Ja no només per agradar les boixes, sinó com a homes, sí que també tenen aquest estereotip de, per exemple, també de ser alts. Hi ha homes que potser no són tan alts i això és un complex per ells quan no, realment no passa res, d'estar tots superforts, tonificats, i que si avui vaig anar al gimnàs, i que si volum, i que si definició, i que si ara no sé què. Sí que cada vegada li s'importa més.
Leo, no sé si... Semblaria una mica que ens estem saltant algunes etapes, no? Com bueno, ho veus, això?
Bueno, en aquest sentit sí que és veritat que, per exemple, si anem a mirar estadístiques i demés, l'edat de començament de, per exemple, els adolescents d'accedir a esports com el gimnàs, no? Molt destinats a moldear, no? A modificar el propi cos per encaixar en aquests estereotips, clar, això ha canviat moltíssim, no? I com deia la nostra companya, no? Anna, veritat?
Sí.
És cert que cada cop van creixent molt tot el que són, evidentment, trastorns de conducta alimentària, que això no és cap novetat, no? Tot el que estigui relacionat amb la imatge corporal, pues, sempre ha anat molt lligat amb trastorns de salut mental, dins dels quals, pues, trastorns de la conducta alimentària, pues, segurament són els que més val la pena destacar, no? I és veritat que, bueno, que sempre s'ha relacionat molt amb un problema més femení, perquè les dones sempre... diguéssim, han tingut més aquesta pressió, però sí que és veritat que ara mateix també està augmentant més en els homes, però és veritat que tenen patrons molt diferents, no? En els homes, efectivament, com estàveu comentant, està molt més centrat en el guanyar múscul, ser gran, ser alt, ser musculós, ser molt masculí, tal i qual, i en les dones, pues, és més diferent, no? Més els cànons estètics que coneixem en general. Per tant, bueno, sí que és veritat que tot això al final està fent que tots aquests trastorns, pues, augmentin moltíssim, no?
Sí, mira, de fet, aproximadament el 8,6% de les dones experimenta un trastorn de conducta alimentària al llarg de la seva vida, front als 4,07 dels homes. A Espanya, les nines i dones representen 9 de cada 10 casos.
És evident
que hi ha una diferència encara, no?
Hi ha una diferència molt gran. També al final, jo crec que les diferències, ja si ens posem més tècnics, no? Les diferències clíniques també dintre del trastorn, perquè al final estem parlant de conducta alimentària, però aquí dintre tenim, pues, el que és bulímia i anorèxia, que tot el món més o menys les coneixem, i després està el que és la vigorèxia, no? Que és com la persecució del ser més musculós o més volumen muscular, etcètera, etcètera, no? Però que també va molt lligat amb la dieta, evidentment, no? Però sí que és veritat que... és com que els límits són molt més amples en el tema de la vigorèxia, perquè al final, bueno, pots estar tonificat amb un bon volum muscular i tal i qual, però no necessàriament has d'encaixar dintre dels criteris clínics per dir, vale, hi ha un trastorn de conducta alimentària, no? I en les dones crec que és molt, molt més extrem en aquest sentit.
Mira, parlant de conducta alimentària, a les xarxes socials... No, és molt difícil, no? Perquè la conducta, aquests trastorns, ja tu em corregiràs si m'equivoc, hi ha una línia molt fina, no? És un trastorn psicològic, per tant no és físic, i clar, està com normalitzat d'alguna forma, determinades conductes igual compensatòries amb l'alimentació, bueno, com he menjat avui un croissant, no soparé, o faré 12 hores de cardio, no sé com podem, doncs, identificar una mica quines conductes respecte a l'alimentació no s'haurien de normalitzar per no arribar, doncs, a un trastorn de la conducta alimentària, perquè molta gent hi arriba sense adonar-se'n.
Totalment. Mira, de fet, has apuntat justament una cosa que és molt certa, no? Que justament dintre dels criteris diagnòstics per fer un diagnòstic, diguéssim, de trastorn de conducta alimentària, no? Una de les coses que sempre es va buscar són justament aquestes conductes compensatòries, no? De si he menjat massa, doncs faig molt més esport, molt més cardio, o intento no menjar, o intento menjar cada X temps, no? Que és veritat que després, doncs, bueno, evidentment, allà la línia, no?, entre anorexia i bulímia, doncs a vegades és molt fina, perquè si jo restringeixo el menjar durant moltes hores, pues després faré un atracón, el conocido atracón, entonces ya estamos surfeando las olas de la bulimia, no? I això és molt, molt complex, però sí que és veritat que hem de ser conscients que aquests trastorns pràcticament sempre apareixen a l'adolescència i sempre hi ha canvis en el que és la conducta normal, no? Sempre hi ha intentar amagar quan menjo, quan deixo de menjar i al final hi ha coses que són observables dintre de la conducta, sempre que estem parlant d'una família en la qual, pues, bueno, els progenitors dintre de lo possible, pues, poden estar presents o estan presents i poden veure aquests canvis. Però jo crec que sí, que s'ha de tenir atenció, i més avui en dia, que com estàveu comentant, estem superbombardeados de tota aquesta informació, no?, de redes socials i demés.
Mari, tu que estàs dins del món de l'esport, no sé si identifiques diferències entre la motivació de nens, nenes a l'hora d'apuntar-se o de fer algun esport. No sé si això és una cosa que es veu, que igual les nenes busquen encaixar en un patró més físic, si busquen, parlen del seu pes o de les calories quan practiquen esport. Quines diferències hi veus? Si n'hi veus, perquè tampoc sé quina edat maneges tu ara mateix.
Bé, nosaltres tenim des de petitons fins a adolescents, I la veritat és que sí, que ho veiem bastant en nenes. Les nenes abandonen bastant el que és l'esport, perquè tampoc els li agrada veure-se tan musculoses. Vull dir, el que és, per exemple, practicar el bàsquet, te fa desenvolupar bastant els braços, et fa desenvolupar bastant els músculs. No, és un patró que no li sol agradar molt, no? Vull dir, però has d'acceptar el teu cos, i hi haurà gent que muscularà més, hi ha gent que muscularà menys. I amb això d'aquí també estan veient... el que estava comentant en Leo, me l'estava escoltant, hi ha adolescents que a vegades me pregunten què penses de prendre això, de prendre allò, vull dir, que si proteïnes, que si polvitos, que si... I això crec que és un món bastant perillós, perquè el que he dit, cada un té el físic que té, tens d'acceptar el teu cos i no voler prendre substàncies, pues, per muscular més, per definir més. Vull dir, hi ha que anar molt alerta amb això d'aquí, i les xarxes socials, la veritat, crec que s'estan... estan fent bastant de mal, i quizá no som molt conscients de com estan impactant. A lo millor ella mos pot comentar una mica més com estan impactant les xarxes socials en les nenes i en prendre certes coses en sus nenes. Suposo que ho deu haver sentit, vull dir, per ahir per l'institut i tal, que van en el gimnàs, però bé, he de prendre, no he de prendre. Avui, el que comentava, és que avui he esmorzat això d'aquí, doncs vaig a fer més hores de les que tenia.
Ho veus, això, Ana Maria?
Jo crec que en aquest tema les nines estan més cap a la part dels retocs i les operacions. També es veu casos de persones que amb el menjar tenen una relació més complicada, però sí que sobretot jo això ho he pogut notar en homes, ja que moltes vegades quan hem sortit i tot això he tingut amics que no menjo xocolata un dia perquè això, i avui tinc que menjar això amb això perquè és gym, perquè és rutina, perquè no sé què, i una vegada que comencen a anar al gym, que comencen a veure resultats, es comencen a plantejar la manera d'accelerar aquest procés. Entonces sí que és veritat que la part de somes la veig més enfocada cap a aquestes substàncies, per a gym i tot això, però les dones més cap a la part d'operacions i retocs estètics.
Parlant ara de... Bé, les xarxes socials, evidentment, tenen un paper clau, però no sé vosaltres, ara us faré una pregunta una mica més personal. A casa vostra, algun cop heu sentit, per exemple, la vostra mare dir estic una mica... m'he engreixat, he de fer la dieta, m'està salint una arruga, m'està salint una cana... I en quina mesura, doncs, l'heu sentit de l'altra part, de la part del pare? A veure, Dolores, tu no sé si...
Bueno, yo en el proceso de envejecimiento estoy. O sea, tengo ya una edad que estoy vieja, o sea, soy mayor, soy una persona mayor.
Però quan eras petita tens aquest record.
No, hombre, era, en mi época el ideal de las mujeres en mi época era amas de casa. ¿Vale? Si tú encajabas en ese ideal, ya estaba todo listo, ya no tenías ningún problema. Ese ideal del ama de casa como desapareció, ¿vale? Al entrar en el mundo del trabajo, entonces es precisamente el mito de la belleza lo que hace controlar otra vez esos cuerpos de las mujeres, ¿vale? Por tanto, yo en mi casa esto no lo viví. De hecho, yo crecí muy tranquila y muy feliz. O sea, yo estos problemas que tienen hoy en día, para mí, nada. O sea, es más, yo me acuerdo de mis amigas, todas cuando tienes 14, 15, incluso 16 años, todas estábamos un poco más fuertotas, ¿vale? Porque es un proceso de crecimiento. Luego ya adelgazas, pero es algo natural, ¿eh? Forma parte del desarrollo de las personas. En la adolescencia, además, nuestros cuerpos no nos entendemos bien con nuestros cuerpos porque están creciendo, a veces los brazos son demasiado largos. Me acuerdo de mis hermanos, de pronto tenían una fuerza que no sabían controlarla, ¿no? O sea, esto es, hombres y mujeres pasamos por este proceso. Entonces, claro, el mundo capitalista, muy aliado con el patriarcado, incide ahí para sacar dinero. Y entonces, en las épocas vulnerables de la adolescencia, mete ideas y mete mitos y estereotipos imposibles de cumplir. Y lo que decía ella, de hay chicas que no quieren muscularse. Oye, perdona, cuando haces ejercicio te musculas y es normal y eso es bonito también. Eso. Pero, claro, no entra dentro del estereotipo de belleza que te venden. Ese estereotipo de ser muy femenina, porque es un estereotipo, no es una realidad. Tú, si te mueves un poco por el mundo, te encuentras mujeres de todo tipo, altas, bajas, más fuertes, menos fuertes. O sea, igual que los hombres. O sea, la diversidad se da en hombres y en mujeres, ¿vale? Entonces, hay hombres que hacen ejercicio y no musculan. Y hay mujeres que hacen ejercicio y musculan. Yo, por ejemplo, siempre he musculado, natural, por mí misma, ¿no? Pero sin hacer nada, ni tomar nada, porque mi cuerpo lo hace, ni más ni menos. Pero ahora soy mayor, y cuando te vas haciendo mayor, es imperceptible, ¿no? O sea, entran... son pequeños detallitos, ¿vale? Poco a poco. Y tú te vas adaptando, porque te vas viendo y te vas adaptando. Y dices tú, bueno, mira, ya no soy. Y hasta que, por ejemplo, tú me ves ahora con esta edad y he pasado un proceso, yo ahora me admito perfectamente porque me voy viendo. Y entonces voy asumiendo. Cuando tú te empiezas a hacer operaciones, cada vez que te baja eso, esa operación o ese líquido o esa sustancia que te meten, que es la sustancia, queda muy claro, o sea, te meten sustancias, cuando baja y de pronto te vuelves a ver como no te has adaptado a ese cambio. Y quieres no, quiero verme como antes.
Sí.
Pero la realidad es que no te vas a ver nunca como antes. Nunca, porque la piel va envejeciendo. O sea, las carnes van cambiando, ¿vale? Se va cayendo. Esto ninguna sustancia lo puede mantener. Entonces, a mí me parece una pérdida de tiempo total y absoluta. O sea, admítete a ti mismo, siéntete feliz con tu cuerpo, haz lo que quieras y no pierdan ese tiempo, esa energía que puedes utilizar en otras cosas que te hacen feliz, las estás utilizando en un mito que no vas a llegar nunca. Nunca vas a rejuvenecerte, de momento, nunca vas a rejuvenecerte, nunca vas a dejar de envejecer, nunca vas a dejar de envejecer. Y entonces, oye, perdona, que vivimos 4 días, sé feliz y haz cosas que te gusten, que te llenen, que haz deporte, toda la vida he hecho deporte, me divertía muchísimo, soy incapaz de entrar en un gimnasio, ¿vale? Porque me aburre, a mí el gimnasio me aburre, pero hacer deporte me encanta porque me divierte, me lo paso bien. Entonces, sé feliz.
Tornem a la pregunta, Ana Maria, no sé si tu ho has sentit, això, per part de la teva mare o del teu pare? Ostres, m'he engreixat, tinc unes arrues de més. És una cosa que has sentit?
Sí, però per part del meu pare, no. Ell és molt tranquil, va a la seva bola, no. No és una cosa que tingui molt present en el físic, ni amb ell mateix, ni amb la meva mare, ni amb jo, ni amb qualsevol persona. Sí que és veritat que potser ma mare li dona més importància, sobretot amb ella mateixa, potser abans no tant, lo que amb el temps que va ser com fent-te més grossa, sí. I bueno, jo li recordo tots els dies que no passa res, que segueix sent la mateixa persona, i al final jo crec que és que l'envelliment no està normalitzat. I avui en dia cada vegada està menys normalitzat, i això fa molta por, perquè jo com a persona jove no vull arribar als 50 anys i pensar que sóc ja i que el meu valor s'ha perdut totalment.
Totalment d'acord. Jonaina, no sé tu com has viscut personalment i com ho vius també, no? Dins les aules, aquest referent doncs a casa, paternal, maternal, perquè de vegades era el tema, aquests eslògans, no? Veiem a la nostra mare mirant-se al mirall tots els dies, ha agafat quilos, no sé què, i al final ho pots reproduir també.
Sí, totalment. Jo una mica en línia amb el que deia Nana, record la meva infància, la meva adolescència, i sí que detect una diferència molt clara com se jutjava el cos per part de les dones referents del meu voltant i per part dels homes referents. No? Record que les dones, la motivació de fer esport, sobretot, era més un canviar no? com se veu el meu cos, en canvi la motivació dels homes era molt més de rendiment, de superació personal, de millorar una marca, però molt més allunyada a la part estètica. Sí, i crec que això és un punt clau amb el que dius de després reproduir aquests models. No? Si tu has vist des de petita que a casa teva, la teva mare, fa dietes constants o fa esport per canviar el seu cos, tu després segurament serà probable que ho reprodueixis.
Com ho veus tu, Leo?
Bueno, jo crec que al final, com estàs preguntant una mica per experiència personal, no? Sí. Sí que és veritat que al final pues, cada cas és diferent. No? En el meu cas, almenys jo considero que he tingut bastanta sort perquè els meus pares en aquest sentit sempre han sigut... Bueno, la meva mare es dedica a tot el món natural, vosaltres ja la coneixeu, i el meu pare pues, sempre ha tingut... Diguéssim que jo crec que els dos han tingut bastant clar sempre i ens han inculcat d'alguna manera el que avui en dia es coneix com envelliment actiu o envelliment saludable, no? Que al final és des de l'acceptació, com molt bé deia la Dolores, molt important l'acceptació d'entendre al final l'envelliment com un procés natural i no com una enfermedad que s'ha de curar amb una substància, amb esport extrem, etcètera, etcètera. No? Llavors, jo crec que aquesta és una de les coses principals i bueno, jo crec que a casa pues, he viscut un bon exemple en aquest sentit. I bueno, la meva mare pues, amb les seves coses naturals i tal i qual, però sempre des d'aquesta filosofia i el meu pare pues, una mica el mateix. No? I en tot cas, pues, alguna broma des del bon sentit de ai, pues, ostres, tenemos que ir a jugar más a tenis o no sé què, no? El meu pare, però he puesto un poco más tal, però sempre des d'una perspectiva molt saludable en aquest sentit, jo. Llavors, bueno, jo en aquest sentit, pues, dintre de casa ara, després de casa, evidentment, pues, com tot el món.
I tant. Mari, tu, Mate, i tu?
Doncs jo he de dir que no. Jo crec que la meva mare sempre ha acceptat molt el seu cos. El meu pare també, vull dir, ell practicava futbol, havia practicat futbol sempre i es havia mantingut sempre bastant en forma. Entonces, no, sincerament, el que ara escoltant els comentaris i tal, sí que hi ha algo que m'ha fet pensar, vull dir, la meva mare sempre va pues, molt arreglada, molt d'això, i ella va molt sovint a la peluqueria i és algo que allò m'ha costat moltíssim. Vull dir, i també és una cosa que per què tenim de seguir aquests estereotips de tenir gatets cabells, sí. Crec que també és un estereotip.
I tant, sí.
I tant. Jo m'he negat sempre, vull dir, no puc tenir-me... No puc. I és algo que sí que es va, que ella hi fa molt d'incapau, no sé pues, perquè la fa sentir bé o pues, per voler seguir uns estereotips marcats. I jo és algo que dius, m'angoixa, m'agobia i pues, perquè hi vagi la gent, no me'ls tenyiré. Vull dir, és un altre dels estereotips de... bé.
I un altre estereotip que també semblaria no, que desigual entre homes i dones, perquè veiem a molts homes així amb el cabell gris que diuen, ostres, que interessant. I després les dones, no sé si esteu d'acord amb l'afirmació, tendim més a tenyir-nos els cabells, no? I acabar de tenir i tants anys amb els cabells doncs, tenyits i amb aquesta esclavitud una mica de comprar el tint,
sí,
no sé.
Pressió social, sí. Sí, jo m'acuerdo de esa pressió. Antes del Covid, després del Covid... empezamos a soltarnos, ¿vale? Pero sí me acuerdo de tener esa presión y de teñirme más que nada por la presión esta, porque el pelo blanco lo tengo desde hace muchos años, desde bien joven. Pero, bueno, influyó un poco la época de política, ¿no? Que tenías que tener una imagen y entonces, bueno, que además que no te vean mayor, ¿no? Me sentía como que era una manera de que no me vieran mayor porque además te lo recordaban constantemente porque lo usaban. van. O sea, dentro de la política, los que están en la oposición o mismamente dentro de tu partido, también para... bueno, ahí hay competencia, ¿vale? Mm. Y te recordaban lo de la edad constantemente. Entonces, claro, de alguna manera dijo, bueno, yo tengo que seguir esto. Entonces, después del COVID empezamos a soltarnos, gracias a Dios. Yo dije, uff, esto tengo que aprovecharlo yo. Y entonces nos empezamos a soltar y realmente pues me siento mucho mejor. Y me parece absurdo, ¿no? Ellos cogen como una especie de
aura interesante.
Aura, ¿no? Y nosotras, bueno, nada, la señora mayor, venga, aparta, ¿no? De todas formas, yo como he pasado por eso de mayor, ¿vale? Veo también el comportamiento que tiene la gente hacia mí, ¿vale? O sea, yo cuando era joven y guapa, o sea, me lo perdonaban todo.
Ya.
A ver si me entiendes, ¿eh? Pero todo, ¿eh? Hasta verdaderas burradas, ¿eh? Te decían, ay, no te preocupes, no sé qué. Y sí, es que... Y te disculpaban a veces, ¿no? Y no, no, y yo digo, pues no, pero si has metido la pata, pero al fondo, o sea, ¿de qué me estás diciendo, no? Pero cuando te vas haciendo mayor, no te perdonan nada y te apartan, ¿vale? Y enseguida se deshacen de ti, bueno, vale, sí, no sé qué, bueno, señora, que pesada, ¿no? Mm. O sea, como si molestaras, ¿no? Mm. Y esto sí que lo he notado, ¿eh?
És que al final hi ha tota una indústria muntada en base a aquestes inseguretats, no? Que,
totalmente.
Que moltes vegades dic, quantes indústries quebrarien sí. si aconseguíssim erradicar aquestes inseguretats o que cadascú se sentís satisfet o satisfeta amb el seu cos, amb la seva imatge.
Sí, sí. Totalment. Totalment, i de fet hi ha inclús indústries que aprofiten el Dia de la Dona. Mira, pel Dia de la Dona, 2x1 en depilació.
Exacto.
I dius, ok, d'acord.
Todo se mercantiliza en este mundo neoliberal en el que vivimos. Todo sí. es mercado. Todo.
Mira, vull parlar d'una altra indústria que ara mateix està en auge, justament també, que està arribant a uns extrems... parlant de la skincare, o sigui, estem veient influencers com de 10 anys promocionant productes de skincare, que en teoria és doncs, per prevenir l'envelliment de la pell, no? per tenir la pell més hidratada, coses que, òbviament, quan tens 10 anys normalment doncs, no hauries de necessitar, i a més que ja és com una cosa d'imitació, no sé, Anna Maria... Explica'ns una mica com ho vius tu i si tu, per exemple, tens una rutina de skincare, t'has caigut en la compra de mascaretes...
Aquest tema és un tema que assusta. Jo he arribat a anar a Sephora, a una tenda de maquillatge o de skincare, de productes, i a veure nines molt petites comprant que, no sé, jo penso en el meu jo de 10 anys i... Mai en la vida se m'havia plantejat això de començar a comprar cremes i tot això, perquè la teva pell no ho necessita. No. I sí que és veritat que ara amb la adolescència, sobretot amb això de l'acné i tot això, sobretot, no sé, jo personalment no sóc una loca de skincare, tinc amigues que sí que ho són, jo personalment no, només tinc un jabó per sa cara, per netejar-la. I em fico protector solar tots els dies, això sí que és molt important per sa pell. I pues, una crema hidratant, però no molta cosa. I a sabó, si pot ser natural, millor. Jo tinc un que fa sa meva àvia, està molt bé. I sí que és veritat que per jo no és molt important, també perquè... A lo millor tampoc ho necessito tant, però nines més petites que comencen a sortir grans, que just ha baixat la menstruació, que això també és un gran canvi per al teu cos, i tens que aprendre a viure amb ella i acceptar-la, que... I tot això sí que és veritat que li dona moltíssima importància i es fiquen coses a la cara que no saben ni el que són, ni li fa falta, i s'estan gastant sous per res perquè, com a màxim, és que li pot fer mal a la pell, perquè bé no li farà, perquè són cremes que estan preparades per gent més major, que la seva pell és més forta i també que no una crema li serveix a tot el món i sempre hi ha que anar a un professional.
És que, de fet, s'està convertint en una mena de forma d'oci. No sé què en penses d'això de convertir doncs, l'autocura, que ara li diuen també autocura, o sigui, en un joc, o sigui, t'estàs saltant, diguem, el joc tradicional, el joc de la diversió per fer-te mascaretes, pintar-te les ungles...
Sí, sí, això és terrible.
Com ho trobeu, això? No sé, Leo, tu com a psicòloga o Joan Aina?
Bé, mira, just ara estaves com dient, no?, que, a veure què en penses tu, no?, que, com que saltem alguna fase, abans hem fet l'analogia amb els, doncs, jo que sé, amb els adolescents que van al gimnàs i abans era una cosa més d'adults, no?, doncs això una mica el mateix amb les nenes, no?, ja ens saltem directament l'època de... Sento molts cops, no?, d'alguna companya que diu, jo a esa edat, doncs, jugava con Barbies, per dir algo, o jugava con cualquier muñeco, o és igual, o jugava a boli, me da igual, sí. Però, vaja, que sí que, com dient, ostres, això abans arribava molt més abans. I ara, en canvi, pues això, nenes de 10 anys, 11 anys o el que sigui, fent rutines de skincare, que al final és un altre reflexe del gran impacte del que en dèiem, no? dels cànons de bellesa i de les redes socials, això, evidentment, perquè al final les redes socials són una font de desinformació gegant que, com deia l'Anna, pues es posen coses a la cara que no saben ni per a què serveixen, ni segurament tenen ni el coneixement ni les habilitats per poder buscar una informació de qualitat per la seva compte, no? Però és que, evidentment, amb les redes socials pues, tenen la informació que tenen. No? Llavors sí, en aquest sentit doncs, bueno, estem avançant moltes fases i això doncs, evidentment no és respectar el cercle natural de vida i passa el que passa, no?
Sí, completament. A veure, hem de reconèixer que les indústries en saben molt, no? I sempre trobaran la forma d'obrir el seu mercat. Si clar. Abans els productes anaven només dirigits a dones de a partir de 40 anys, doncs anem a veure com ho podem fer per cada vegada ampliar més aquest ventall i ho estan aconseguint, clarament. Però jo crec que també és molt important no jutjar-ho en el sentit d'abraçar aquestes inseguretats, acceptar que totes som part d'aquesta societat que genera inseguretats, no? Que totes som igual de vulnerables i que totes hi podem caure i no sentir-nos tampoc... malament o culpables per caure-hi, perquè al final totes som vulnerables.
Sí.
Totalment, sí, i de fet, crec que si ets dona, has viscut doncs, en alguna cosa o una altra, no? Jo, per exemple, com a adolescent dels 90, també, no? És com que amb els referents que tens mai et veus prou prima, mai et veus prou... I totalment, o sigui, també s'ha de tenir doncs, autocompassió una
exacte,
mica, no?
Tampoc castigar-te per tu mai sentir-te suficient, no? Abraçar sí. una mica aquest...
Sí, el mercado crea esa insatisfacción, o sea, el sí. mercado te crea insatisfacción para crearte necesidades, ¿no?
Totalmente.
Y una vez que entras en esa insatisfacción y esas necesidades, bueno, pues te devora tanto el tiempo, la energía, la alegría, ¿vale? Y bueno, en cuanto al skincare de niñas tan pequeñas, cuidado, porque somos química. Tú al cuerpo le das cosas que no necesita y el cuerpo deja de fabricarlas. Y eso hace que te vuelvas adicto. Una adicción psicológica, mental, psicológica, y eso en la sustancia se ve muy claro, ¿no? Sí. Se ve esa adicción a esa juventud, a esa belleza, y no puedo verme mayor. Tanto es así que la mujer joven acaba matando o atacando a la otra, ¿no? O sea, no quiero aceptar, ¿no? Entonces, es como una adicción, nunca tiene fin y caes en ello, bueno, como cualquier otra cosa, porque el mundo del mercado hoy en día te hace caer en muchísimas adicciones, pero esta es enorme, es una de ellas, porque sobre todo impacta mucho en los derechos de la mujer. Porque hace que pierdan mucho su tiempo y su energía en
y su dinero,
en estas cosas cuando podían usarlo en otras que les iba a satisfacer más.
Claro, yo creo que
iba
en este
a llenar
sentido,
más, ¿no?
Exacto, está como el otro día un poco leyendo sobre estos temas, ¿no? Leí un concepto que me gustó mucho, que es como la destrucción del yo, la autodestrucción del yo, porque al final si le destinas X tiempo al final a perseguir estos cánones imposibles, irreales y demás, es tiempo que no le estás dedicando a cultivarte a ti, a tus aficiones, a tu círculo social y demás. Entonces, al final, es como que acabamos reduciendo todo al mismo sitio, todas las personas, y la identidad, ¿no? Lo que es esencial de cada persona, pues se acaba perdiendo por el camino, ¿no?
Entonces, que siempre habrá alguna cosa que canviar, no?
Exacte. Vull
dir, quan he assolit tenir la pell de tal forma, sortirà una altra cosa i després una altra, que de mai serà suficient.
De fet, veiem com és molt així amb les operacions estètiques. Comences perquè tens igual els llavis fins i dius, en vull una miqueta més, i després una miqueta més, i després una miqueta més.
No, té final.
I moltes persones, moltes influencers, de fet, ara se'ls estan llevant. Perquè han arribat a un punt
que
ja és massa. Quin risc hi ha, no?, en caure en aquesta addicció? Perquè acabes com tenint una imatge igual distorsionada de tu mateix. Com funciona?
Sí, sí, bé, al final, jo crec que tornant a la pel·lícula, no? La pel·lícula és com una molt bona analogia del que és la medicina estètica,
totalment.
Jo crec, de manera com molt directa, no? Al final, aquesta addicció que deia la Dolores, de addicció a les operacions per veure'n d'alguna manera, no? Que, llavors, clar, està... Diguéssim, al final, la comparació constant amb els cànons de bellesa que estem parlant, irreals i demés, que al final lo que acaba creant és el body shaming, no? La vergüenza de mi propio cuerpo, és el que acaba creant al final tota aquesta sintomatologia, que podem acabar en un trastorn de conducta alimentària, que podem acabar en un trastorn dismòfrico corporal, que és algo més específic, més obsessiu, tal qual. Però al final tot el que hi ha al darrere és pues, vergonya, odi i
sí, odio.
Odio hacia el propio cuerpo, la propia autoimagen, no? I pues clar, això evidentment no ens pot portar res de positiu, no?
Ja per anar acabant, volia parlar de Nasu. Nasu, que realment ella es dedica doncs, a fer esport, no? A fer un programa d'esport que els altres han de conduir, però sí que veiem com és, no? Com la presenten? La presenten doncs, amb una imatge, diguem, molt sexualitzada, juvenil, amb aquest mallot supercurt, quan realment no hi ha cap necessitat. Aquesta sexualització, també, no sé si dir infantilització de la dona que la societat imposa, doncs, com afecta? I sobretot volia preguntar com és el món de l'esport, Mari? Perquè, clar, hem vist també moltes lluites per part d'esportistes, no?, que han, diguem, reivindicat el fet de, escolta, jo no tinc per què anar vestida diferent que els meus companys de la selecció masculina, per exemple.
Exacte, correcte. Vull dir que sí que es va que, per exemple, en bàsquet pots triar, vull dir, equipacions masculines, equipacions femenines, més aviat pastellatge, vull dir, també doncs, perquè són enormes les masculines i tal, però no té, perquè vull dir, quan practiques, per exemple, atletisme, si vols anar en la mateixa roba que duen els homes, no tens per què anar tampoc en... amb aquelles braguetes tan petites que no són ni braguetes, vull dir, ve a ser un tanga, quasi, és culots de caix. Han d'anar així com elles, es li venga de gust. El que sí que es va que la societat t'ho marca moltíssim, molt. Veus com que elles, a lo millor pensen una cosa, però com, ui, no, què diran? És que això d'aquí ve marcat així, doncs mai de... o pujar-se els calçons, veus moltes nenes perquè l'equip contrari va en sus calçons, les jugadores de bàsquet en sus calçons pujats per amunt i enrotllats aquí dalt a la cintura. Dius, vas còmode així? No, però és que aquella hi va. No, doncs tu has d'anar còmode, els calçons de bàsquet no són així. Els calçons de bàsquet són fins al genoll i amolla-te'ls, has d'anar a lleure per jugar. No perquè les altres vagin així, tu també hi has d'anar. I és perquè s'altre mira, s'altre diu, s'altre... I a vegades és això. Què pensaràs de més? No com me sent jo còmode per practicar-lo.
Sí, de fet, veiem com el públic canvia, no? Després, amb la Elisabet, igual un programa més destinat doncs, a ames de casa, i després a la Su, on el públic esdevé pràcticament tot masculí.
Es
converteix en una espècie de producte...
Es que se ve muy bien el producto, sí. ¿No? Sí, el producto de ellos, ¿no? Es la feminidad, ese estereotipo de lo femenino es un producto creado por los hombres, eso está claro, ¿vale? Porque, bueno, lo que dije en un principio, entonces ahí en la película se ve muy claro, ¿no? Como ella es un producto de ellos. Y ya está, ¿no? Entonces, cuando las mujeres entran ahí, y, bueno, y como veíamos antes, los hombres, o sea, en vez de preocuparse, las mujeres, en vez de preocuparse a ser mejores personas o relacionarse en su vida y ser más felices, lo que hablábamos, ¿no? Incluso ellos entrando en ese estereotipo también de la musculatura y demás, aunque no es tan fuerte como ellas, ¿vale? Pero la industria sabe que puede sacar partido de ellos y también se lo mete, ¿no? En vez de también ellos ser mejores personas, ¿vale? Y pensar en que el favorecer esas masculinidades que son tóxicas, que las mujeres hoy en día se quedan solteras porque antes de relacionarse con hombres que no aceptan ya, porque ya no quieren ese androcentrismo, ya no soportan, quieren amigos, quieren confidentes, quieren parejas con las que se sientan felices y no con un musculado que es un machote que inaguantable, ¿no? Entonces, en vez de echar tiempo en ser mejores personas todos, y ellas también, pero ellos, sobre todo ellos, también, entonces lo están echando pues en esas chorradas que la industria les mete por las narices y que no sirve para nada porque cada vez los diferencia más y cada vez los enfrenta más, ¿no?
Bé, ja per acabar, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Leo?
No, ara, mira, ara... Sí?
Sí, clar que sí.
Bé, molt ràpid, eh? Que llegint al respecte de la pel·lícula i tal, pues, la Dolores deia de la creació, no? I sí que és veritat que la pel·lícula, diguéssim, el Dennis Quaid, que és el productor, que és com la personificació de la indústria i del patriarcado tot en uno, no? És com que en algun moment fa referència a la Sue com a mi creació. I això jo crec que és molt interessant en el sentit de... que és una creació, no és nada realista, per tant, el que diem un altre cop, estereotips totalment irreals, el que veus tu a la pantalla, potser és que ni és la Sue, no? En el sentit que està tot tan distorsionat, i això per una banda, i per una altra banda, mi creació, no? És com que aquest productor és com una espècie de Frankenstein que crea un, bueno, un monstruo, no en este caso, però bueno, una espècie de monstruo perquè al final té efectes molt negatius, no?
Sí.
I amb el qual la gent es compara i tal. I bueno, no sé, també volia fer aquesta puntualització més des del punt de vista cinematogràfic, que m'agrada.
No, i aquestes creacions existeixen, o sigui, ja hem vist la pobra Britney Spears com ha acabat, o sigui, també era una creació, era, no podia ser ella mateixa, no?
Sí,
I és com
sí.
Estava obligada doncs, a fer un paper constant.
Sí, és un
constant.
Ejemplo muy claro. Sí.
Muy buen ejemplo, sí. Superbon exemple de salut mental, perquè després s'ha vist la repercussió gegant que hi ha hagut a la salut mental i com ella moltes altres, no?
I tant. Doncs acaba aquí aquesta taula rodona.
Jo volia añadir una cosa, que per desafiar tots aquests estereotipos debemos promover la diversitat e inclusión en edades, en razas, en tamaños, en habilidades, en estilos de vida. O sea, que eso existe y hay que dejarlo ser, ¿no? Así que hay que promoverlo. Y tanto en la publicidad, sobre todo, en los medios. Hay que fomentar también la igualdad de género, la igualdad de derechos y oportunidades, abolir ese género que se crea, porque bueno, el estereotipo de belleza es género, y empoderar a las mujeres para que se sientan seguras y confiadas. Si ellas se sientan seguras y confiadas, ellos también, me supongo, porque los cambios en las mujeres también se producen en ellos, ¿no? I, bueno, era esto, hasta aquí.
Fantàstic, doncs Dolores Fernández, Espai Dones, moltíssimes gràcies. Mari Costa, gràcies. Gràcies Leo, gràcies Joanaina i gràcies Anna Maria per compartir aquest espai de reflexió amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Vinga, i us deixem amb una cançó de Salt and Pepa que es diu None of Your Business. Nothing to do, then worry about my friends. Check it, I can't do nothing, girl, without some.
everybody's got one. I never poke my nose where I'm not supposed to. Believe me, if it's something that I want, I'm stepping closer. I'm not one for playing high pole like the Hossa Diddy 90210 type of hoe. I treat a man like he treats me. The difference between a hooker and a hoe ain't nothing but a feat. So hold your tongue tightly, wish you could be like me. You're popping all that mess, only to stress and to spite me. Now you could get with that or you could get with this, but I don't give a shit, cause really it's none of your business.
1993, S&P, packing and macking, bamboozling and smacking suckers with this track and go to be back in.
If I wanna take a guy home with me tonight,
it's none of your business.
And if she wanna be a freaking, sell it on a weekend,
it's none of your business.
Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to,
it's none of your business.
So don't try to change my mind, I tell you one more time,
it's none of your business.
How many rules am I to break before you understand that your double standards don't mean shit to me? I know exactly what you say when I turn and walk away, but that's okay, cause I don't let it get to me. Now every move I make, somebody's clocking, so ask me nothing, will you just leave me alone? Never mind who's the guy that I took home to bone.
Okay, Miss Thing, never giving up skins. If you don't like him or his friends